Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Són a les 12 del migdia. Notícies. Obrim en aquest punt horari, com fem cada dia, un avanç informatiu dels temes que ens toquen de més a prop. En format breu, els titulars d'aquelles notícies que comentarem al punt de la una, d'aquí a just una hora. L'Ajuntament de l'Escala i l'empresa Ecosol, en l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona, han signat avui un conveni que permet la instal·lació de nous contenidors de recollida de roba usada i llibres. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, aquest nou conveni. També una notícia de caire polític. Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala s'adhereix a la campanya Malamente, una iniciativa de l'Agència Catalana de Joventut de Prevenció de Violència Sexual contra Adolescents i Joves. La portaveu del grup demana que l'Ajuntament també s'hi adhereixi i es treballi en aquesta línia amb joves de l'Escala. Futbol. El Futbol Club L'Escala perd l'amistós davant el Barça B per 0-3. Els homes de Cepu van saltar el camp amb molta il·lusió per disputar el partit, conscients que era un dia per gaudir i fer proves on el resultat era el de menys. L'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana Territorial de l'Escala, engega màquines per a una nova manifestació de la Diada Nacional. Es vol tornar a omplir diversos autocars. Les inscripcions es fan els dimarts i dimecres al vespre al CER. Agenda d'activitats d'avui dijous, Zumba i Discomòbil a Riells, concert de trompeta i orga a l'Església, cinema al CER amb Rompe Ralph 2. Demà divendres, nit temàtica al Casal del Jubilat, espectacle poètic i musical Una vela en el mar blau. I dissabte, clàssics, les més cèlebres romances russes i Cercavila de Batucada, concerts al Fòrum amb Catarres i Su. Diumenge, viu el projecte Sèpia, inflables a Riells, concert al Fòrum amb Andrea Motis i Alessio Arena i concert a la plaça de l'Univers amb Mustache. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dijous en què han marxat els núvols i torna la calor, calor intensa. Demà divendres viurem un pic de calor important. Aquests seran els temes que comentarem a l'informatiu local d'avui. Ara tornem a connectar amb el programa Mar i Muntanya, aquest magazín d'estiu que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, La Veu de Sant Joan i Ràdio Salrà, un programa que es pot escoltar també a través de les zones de Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí. Fins aquí aquest avanç informatiu. Tornem, doncs, al magazín.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mar i muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs ens hi tornem a posar després d'aquests consells publicitaris i d'actualitzar-nos doncs, amb els nostres companys de la xarxa de comunicació local que ens han portat tota l'actualitat en aquest butlletí de les 12. Nosaltres ens agrada molt els dijous doncs, fer aquest espai que tenim d'aquesta nova professió que ha nascut ja fa uns anys, va néixer doncs, gràcies a les noves tecnologies, gràcies a, doncs, al YouTube, a l'Instagram, al Facebook, no? A les xarxes socials. Avui en concret ens centrarem en el YouTube, ens centrarem en els videojocs. Tenim amb nosaltres un gamer video, youtuber important, eh? Ell és l'Eric Rodríguez, ell viu a Figueres i és la cara visible o l'ideòleg, el que va penjant vídeos dia a dia de leyendes i videojuegos. Benvingut al Mar i Muntanya.
Moltes gràcies, és un plaer estar aquí.
En Juanjo López de Ràdio L'Escala és fan seu, eh? I m'ajudarà, bueno, més aviat faràs l'entrevista i jo t'ajudaré a tu, no?
Ho farem entre els dos.
Farem entre els dos com fem sempre. Si et sembla, presenta una mica el canal. Què és el que fa l'Eric en aquest canal de Leyendas y Videojuegos?
Bé, el seu canal de YouTube, com tu has dit, s'anomena Leyendas y Videojuegos i és un canal on crea vídeos de temàtiques de cultura gamer, si no ens equivoquem, com ara teories, extrapolacions... Retret una mica de la seva informació com a canal de YouTube.
Pels nostres oients que no sàpiguen què és gamer, per si de cas, bueno, expliqueu-me ja. que juguen a videojocs.
Que juguen a videojocs, és tan fàcil com això.
Independent, o sigui, aquí entraríem ordinador, consoles...
Gamers en general.
En general, sí, mòbil,
moltes,
també.
Hi ha moltes formes de categoritzar-ho i els mateixos jugadors ja triguen ben poc a intentar separar-se dels col·lectius que no els hi agraden, però gamer és tothom que juga, en general.
Exacte. I com dèiem, i una mica història dels videojocs, top 10 de videojocs també, i bastant més. Hem de dir que tenim un mastodonte, com dirien en el mundillo suburbano, un canal de més de 350.000 subscriptors i més de 40 milions de visualitzacions.
Déu-m'hi-do, eh? Que
jo tinc un canal de YouTube amb quasi 800 subscriptors i crec que 10.000 visualitzacions i sóc feliç, eh?
Es perd una miqueta la perspectiva, eh? Però,
en tinc uns quants ja menys, jo.
Sembla que no, però 10.000 visualitzacions ja són una bona pila. Arriba un moment en què només es veu un número molt gros i prou.
Clar, clar, però clar, això vol dir una feina constant que ara de seguida descobrirem, no? Irem parlant amb tu per explicar-nos, doncs, com vas començar. Si et sembla, li faig primer aquesta pregunta. Com va néixer aquest Leyendas i Videojuegos, o com et vas enganxar això de la comunitat de YouTube?
Bueno, a mi sempre m'han agradat molt els videojocs i ara fa 5 o 6 anys jo consumia canals d'Estats Units, que allà el tenim molta més gent treballant per YouTube, hi ha moltíssima més varietat, aquí en Espanya estem més limitats en el que oferíem en el món dels videojocs. Seguia una sèrie de canals i buscant aquest mateix contingut en castellà, vaig dir, això no, sembla que no ho està fent ningú, així que em vaig posar un dia... vaig aprendre 4 tutorials d'edició, vaig agafar una càmera i un micro senzill i vaig dir, va, tirem endavant i aviam què surt. 2 o 3 mesos això no ha funcionat, ho tallo, i sembla que més o menys va funcionar.
Andrés, has fet una pregunta, és fàcil editar vídeo?
Bueno, és fàcil editar vídeos, sí. Ara depèn del que li vulguis fer. Si vols fer-li moltes coses, és fàcil, però t'hi estàs més hores.
Clar, autodidacta totalment, eh?
Totalment, totalment. Vaig començar amb 4 tutorials del mateix YouTube del Sony Vegas i cap endavant.
Ets de Sony Vegas, val. Aquí, sí. Aquí podríem fer un debat, eh?
Sí. No, podríem fer debat, no. Hem de parlar dels mítics tutorials de YouTube de la gent de Sud-Amèrica.
Sí, sí, sí. Sí.
Brutal, quan,
eh? Jo soc d'Adobe Premiere.
Sí. Ui, doncs aquí tindrem problemes.
Tindrem problemes, eh? Sí. No passa res. Respectaré perquè l'he utilitzat, el Sony Vegas, també. No m'agrada gens.
No, a mi tampoc.
Ah, doncs t'emplaço, et convido que et passis a Adobe Premiere.
Bueno, el Premiere és una mica més complicat de fer servir. El no, Sony Vegas és
segur que està a l'altura.
El problema és que després de tants anys ja estic tan acostumat a com funciona el programa que aprendre un de nou em fa molta, molta vagància.
Això és veritat. Doncs ara, per seguir l'entrevista, Eric, normalment la gent que juguem a jocs i portem des de petits, sempre hem tingut un referent. No, en el meu cas, jo puc parlar personalment que jo vaig començar en el món dels videojocs al World of Warcraft, tu no sé si el coneixes.
Sí, clar,
segurament
que el conec.
Sí
que el conec, Juanjo.
Perquè tenia un cosí que es tirava tota la nit jugant.
Jo tinc amics i amigues que jugava.
De fet, poder l'hauria de conèixer més ella que tu.
Pues me caló, no? Vale. I clar, i això em va fer entrar molt en el món dels videojocs. Mm-hmm. Tu n'has tingut algun? O has sigut també referent?
D'enganxar-se, vols dir?
Sí, d'enganxar-se i ell d'enganxar algú altre.
Bueno, com comentava al principi, crec que el referent hauria sigut el meu pare, perquè des de ben petit a ell li han agradat molt els videojocs i volgués o no, això m'ho he inculcat. De manera que a casa ell es comprava la Play i a mi em comprava la Nintendo. Ah. I sortia la Play nova i se la comprava ell, sortia la Nintendo nova i me la comprava a mi. Així és que sempre teníem per jugar molt a casa i ell jugava els jocs que jo li deia de petit, els jocs d'adult, perquè eren més seriosos, més foscos i tal, i a mi em quedaven al Mario, el Zelda i tot això, més colorits.
Quin és el tipus de joc que t'agrada? Jo haig de confessar que només he jugat algun joc sencer que m'hagi passat, que és el Final Fantasy 10, a veure si no ho dic bé.
Hi ha un que és el 10,
sí. Sí. No, és el 10, no? El conegut, el de la Lluna, sí, Tidus i tots aquests.
Aquest és el 10.
Sí. Vale, doncs el 10 és l'únic joc que he jugat. Vaig intentar jugar el 12, però no em va acabar d'enganxar. Bueno, el que em vaig enganxar va ser aquest. Bueno, no sé si ets de rol, shoot 'em ups, què és el que més...
Bueno, sempre m'han agradat molt els plataformes i els Metroidvania, que són aquests com una miqueta d'aventures, com es cap endavant i cap enrere i tal, però precisament per com és la feina jugo a tots els gèneres i tots tenen coses que m'agraden i coses que igual no m'agraden tant.
Això del Metroidvania és veritat, perquè va fer un molt bon vídeo del Hollow Knight, que és un joc de Metroidvania que...
Sí, sí.
Marçal, jo te'l recomano,
aquest
i és
no
barat,
sé.
Tu, és molt barat.
De què s'ha de fer en aquest joc?
Bueno, pues, és un joc...
De plataformes.
És, sí, més o menys, perquè ens
entenc... Em poso molt nerviós amb aquest tipus de jocs.
És com de plataformes, però no és d'habilitat de saltar la plataforma d'estar més lluny, sinó d'investigar i d'explorar un món sencer.
Val, també us haig de confessar que he jugat als Lemmings.
Els Lemmings, aquests eren molt bons.
Aquests ninotets, sí, sí, sí. Que havies de saltar, havies d'aconseguir que no se suïcidessin,
sí,
els havies de marcar el camí.
Eren molt divertits.
Relacionant aquesta entrevista amb l'actualitat, Juanjo, tu sí. Prepararàs aquesta pregunta relacionada amb l'actualitat dels Estats Units, no? Sempre hi ha hagut molts casos, ara hi ha hagut aquest recent als Estats Units, que es vincula amb videojocs amb la violència, oi?
Sí, aquests casos de que hi ha hagut tirotejos a instituts i ja ho estan relacionant sempre amb que els videojocs tornen a la gent agressiva.
De seguida... treuen això. Però bueno, és un tema que porta en el món dels videojocs molt i molts anys i que ho hem d'anar suportant.
Bueno, això i els que juguen a rol, no? Mm-hmm. Que fan rol en viu o partides de rol de taula també. Se'ls ha etiquetat molt, no? De violents o de si passa alguna cosa, doncs això com ha passat és, perquè tu jugaves això, no?
És algo que s'hi ve generacional, perquè hi ha un salt, hi ha una falta d'entendiment en què és això, que són aquestes noves tecnologies, ja sigui el rol més simple de taula, com els videojocs més actuals, hi ha un salt generacional que no acaba d'encaixar i és molt fàcil agafar tots els problemes i tirar-los cap allà.
Però tu creus que això està canviant una mica, potser?
Amb el temps, sí, mica en mica.
Més
sí.
Amb la feina que feu vosaltres
sí,
de YouTube, de fer divulgació, no?
Sí,
també és important.
Home, quan érem petits, per jugar a videojocs ja eres un pària, i ara està molt més estandarditzat, ara tothom juga a videojocs més o menys, però és part de les
sí,
nostres vides.
Sí, segurament fins i tot el nostre cap, el director de Ràdio Vilafant, doncs a través del mòbil,
clar,
no?
Si vulguis una partida del Candy Crush, segur que ha caigut.
Ja està, gamer.
Ja està, de seguida et posen el segell al front.
És una altra. Hauríem de parlar una mica d'aquest estigma de l'etiqueta. Sempre s'ha d'etiquetar.
Per què ens hem d'etiquetar?
És sí, com a nosaltres, per exemple, a mi a la Mainé ens agrada molt també el tema del manga, l'anime.
Mm-hmm. Està una mica ja, vinculat, ja, no, també,
sí,
amb
sí,
els
tota,
videojocs.
Sí, tota aquesta
però
cultura.
Però ja tens una mica l'etiqueta d'otaku, que no m'agrada gens a mi aquesta paraula. No. Jo no sóc otaku, ni sóc...
Friki no m'importa.
Però veus, a mi personalment l'etiqueta friki mai m'agrada. Perquè
canvi,
té un ús despectiu a darrere exacte. Durant molts anys
ja.
Que també costa una
això
miqueta
sí.
de treure. Però al final t'has d'acabar acostumant i assumir-ho.
Mm-hmm. Vale, molt bé. I ara tornant una mica al canal de YouTube, el nom de Leyendas y Videojuegos...
Bueno, el primer que vaig pensar és... No vull posar-li un nom anglès. No vull posar-li ni gamer, ni reviewer, ni cap paraula així anglesa. Podem
gamer
fer servir
for life.
El castellà, sí. I què em va venir al cap? Em va venir al cap Dragones i Mazmorres. I vaig veure, pues, aviam, Dragones i Mazmorres va de dragones i de mazmorres. Jo que faré seran Leyendas i Videojuegos, pues ja ho tens. Va ser ben senzill, no hi ha una història interessant darrere.
Bueno, hi ha una referència.
Sí, sí, sí.
Com a tot. Tot és...
Això mateix.
Aquí parlant d'actualitat, el company en Víctor Grau ens ha passat aquesta última hora que surt de la publicada al Diari de Girona amor un youtuber en saltar en paracaigudes a Alacant, un youtuber de 29 anys, conegut a les xarxes per les seves aventures, doncs una d'aquestes aventures doncs, ha acabat malament, no? Que parlàvem d'actualitat. Mm-hmm. Vulguis que no, l'estar exposat, dèiem el nombre de seguidors que tu tenies, fa que quan fas una cosa no penses només vaig a fer-la perquè em ve de gust, penses en qui t'està veient,
tu,
no?
Sí, amb el temps bueno, aquesta és una discussió que he tingut moltes vegades. És una responsabilitat que arriba, però ningú et demana si la vols. I arriba un moment en què la teva vida fins a cert punt és pública. Que vas pel carrer i et paren. Vas a events i no pots moure't. Has de canviar el xip mica en mica i això ningú t'ho diu. No ve un senyor de YouTube amb un contracte i et diu a partir d'ara el tanto amb el que dius i el que fas, sinó que t'has d'anar acostumant. Però és una part de la feina.
Ara que parles del senyor de YouTube, clar, això com funciona, no? Perquè YouTube es posa una mica amb el contingut que tu fas o ets lliure?
No, hi ha uns límits, no pots parlar de segons quines coses, no pots ensenyar segons quines coses perquè la plataforma sigui per tots els públics, però mentre tu facis el teu contingut i respectis el copyright i respectis aquestes limitacions, no hi ha absolutament cap problema.
Ja, tot i que ara la plataforma de YouTube com a tal, no sé si tu, però bastants youtubers s'estan queixant de que no funciona gaire bé.
Està canviant, però ja portem uns poder un parell d'anys que la plataforma va canviant, va intentant posar coses que no funcionen, treu coses que funcionaven bé, i al final, com les vides de molta gent depenen de que aquesta plataforma funcioni bé, poder el que s'agraeix també és que hi hagi una transparència i saber què és el que ha de passar.
Que també hi ha una normativa europea, tinc entès, que pot fer que youtubers com tu o altres youtubers així coneguts que difoneu contingut d'altres persones, no? Un vídeo, un tall, un fragment d'un videojoc o d'una pel·lícula, no pugueu fer, perquè
clar,
pel tema del copyright.
Clar, de moment sempre ens hem d'agafar el que es diu el fair use, que vol dir que pots agafar contingut de tercers sempre i quan tingui unes condicions molt específiques per no considerar que estàs robant aquest contingut, i aquesta nova normativa fa que sigui molt més estricta i dona la culpa a la plataforma, a YouTube. De manera que durant un temps hem estat tots una miqueta espantats, sabíem què passava, i al final s'ha tirat endavant, però canviada amb algunes coses, i estem una miqueta en terra de ningú, que no sabem què passarà en els propers mesos.
Molt bé. Ara que parlem això una mica de YouTube, consideres el teu canal de YouTube? Vale, perquè jo, mira, o sigui, vull fer una petita introducció. O sigui, jo l'Eric el considero un youtuber bastant diferent en el món dels gamers, perquè normalment ara s'han girat tots molt cap a una plataforma que ja en vam parlar amb en Xori a la primera setmana, que és Twitch. Mm-hmm. Molts youtubers han canviat aquest fenomen de jugar i fer gameplays, mm-hmm. i per exemple tu t'has mantingut molt en el jo explico jocs, no t'ensenyo com hi jugo.
Que potser és interessant, fins i tot per mi que no jugo, no? Que potser més interessant.
És diferent.
No?
La cosa és que tothom es pensa que fer gameplays és fàcil, però no ho és. És fàcil posar-te davant d'un micro i parlar, però no és fàcil ser una persona entretinguda durant X temps.
Què ens has de dir?
Sí. Sí, sí,
el lloc ideal t'entenem perfectament.
Sí. De manera que jo mai he sabut fer això bé. Jo també tinc un canal de Twitch on faig jugo en directe i tal, però faig directes curtets i vaig amb cuidado perquè sé que no és el meu fort. A mi el que m'agrada és narrar, és fer una investigació, tenir una edició darrere i que la peça de contingut expliqui alguna cosa i tingui un missatge. Mm. De manera que mai he volgut canviar el contingut en pos d'alguna més senzill de fer, perquè ja m'agrada el que faig.
I lligant una mica això, que em catarà el que fas, consideres YouTube una segona feina o un hobby ara mateix?
Bueno, si li pregunto al gestor, jo crec que ho considerarà una primera feina.
per la quantitat de facturació,
sí,
no?
Sí,
si
sí.
Parlem d'autònoms, aquí parlem d'economia...
Ui, no parlem d'autònoms, que no estem gaire contents.
Cada vegada que em truques per esbroncar-me.
Normal, perquè també hem de dir, deixeu-me que ho digui, que estàs treballant també físicament, sí. Et poden trobar a Dystopian Hobbies, Figueres, al carrer Nou, que agraïm en Marc, que t'hagi deixat sortir de la feina, que t'hagi donat festa per poder venir aquí a fer aquesta trimuntanya. Sí.
Hem de dir que un dia vam estar xerrant, un dia vaig anar a la vostra botiga, mm-hmm. vam estar xerrant, i sap greu també, o sigui, em sembla molt bé el que treballa Dystopian Hobbies, però sisplau, si hi heu d'anar, no aneu a fer-vos fotos amb ells.
Exacte,
aneu a que us interessi el contingut de la botiga.
Aneu a que us assessori, no? Perquè teniu jocs retro, teniu tot tipus de merchandising.
Jo vaig sortir d'allà perquè no portava cartera.
Cartes de jocs de màgic o per poder jugar. Vull dir que si us agrada aquest món de l'oci, doncs tu els pots assessorar molt bé perquè tens tota aquesta experiència.
Suposat, al final entre en Marc i jo ens compaginem, perquè ell sap molt de cartes, jo sé una miqueta de videojocs. I entre els dos fem la feina.
Les persones que et segueixen en el teu canal, no sé si tens algun feedback, com és aquest feedback i quin tipus d'edat i perfil hi ha, o hi ha de tot?
Bueno, hi ha de tot. De fet, hi ha senyors de 70, 80
senyors,
anys...
Senyores no.
Senyores no ho sé. Poder hi ha dos o tres.
Tens un públic masculí, llavors.
Sí, majoritàriament sí. No, la majoria està entre els 18 i els 20 anys. I ara mateix el feedback més directe que jo trobo, el trobo a xarxes que no són YouTube. A Twitter, a Twitch, quan faig directe i està tothom alhora amb mi. A YouTube, clar, arriba un moment en què se'm va de les mans. Si pujo un vídeo i d'un dia per l'altre té 300 comentaris, jo puc llegir 3 o 4 o puc estar-me mitja hora, però no ho podré fer
si
totes les
setmanes.
Si no has
de contratar una secretària que te'ls llegeixi
clar,
i te faci un resum.
I que després vingui i digui a tantes persones els hi ha agradat, tantes no, i això ha estat bé i això ha estat malament. Sap greu, perquè al principi quan comences el canal sí que tens una connexió molt més directa amb la persona que t'està seguint i fins i tot pots llegir-ho tot i contestar-ho tot, però arriba un moment i des que comença a arriar-se ja veus que és qüestió de temps que no podràs.
Arriba un moment que és difícil mantenir aquest tipus, perquè jo de dir, ja ho vaig dir, jo vaig treballar de youtuber, però jo més en l'àmbit de tecnologia, per un canal de YouTube, i arriba un moment que al principi et fa com gràcia perquè
que
molta gent et diu,
feedback, no?
No sé què. Clar, però és que arriba un moment que ja et supera.
Clar.
Que ja et sap greu perquè no pots contestar a tothom. Però clar, jo vaig estar en un canal de 400.000 subscriptors, no sé quants en té, també. I allò era una burrada.
Però, tu creus que estem parlant de xifres astronòmiques de seguidors, comentàvem aquest volum d'interaccions, i això, ho diguem al principi d'aquesta secció, que s'ha convertit en una nova professió, no? Una nova manera de comunicar. No sé tu com veus el futur en aquest aspecte.
D'entrada costa explicar-li als savis de què treballes.
Perquè no valoren. Moltes vegades es critica el fet de ser youtuber com si no treballes, si no haces nada. N'estic
segura que per fer tens vistazos a videojocs, no? Allò que els fas una vista, curiositats, això, top, coses curioses d'aquell joc. A vegades si feu amb altres youtubers he vist alguna conversa, no?
Sí,
això s'ha de preparar,
el podcast,
no?
Sí, per suposat. Cada vídeo que faig em porta d'una setmana a un mes, fàcilment. Hi ha hagut vídeos que després han sortit de la norma i he estat 3 mesos treballant amb ell i al final són 10 minuts del contingut. És una feina perquè t'aixeques a les 8 o a les 9 i has d'estar davant d'un ordinador treballant, que sí que no estàs picant pedra com demana molta gent que facis quan et queixes, però sí que és una feina que necessita dedicació, necessita un planning, necessita una estructura.
Un pla de rodatge, no vull rodar això, després em dedicaré tant dies a editar-ho.
Això sí, Mercè, si algun dia vols informar-te sobre algun vídeo de Camp l'Eric, t'he d'avisar que jo m'he menjat més d'un spoiler. Un d'ells, amb l'últim, el del Hollow Knight. Bueno. Mira que va avisar, però jo anava seguint el fil.
Bueno, això dels spoilers ara està a l'ordre del dia, no? Que has d'avisar si fas un vídeo que hi ha spoiler perquè els seguidors...
Et martiritzen.
Ho va fer d'una manera molt graciosa, ho he de dir. No em vaig poder emprenyar.
Sí.
Perquè ho va fer com un estil així de crit. I pum, ja està.
Vaig avisar que faria spoiler i ho vaig fer 5 segons després.
Perfecte. A més, sé que tu ets programador, que estàs més a la banda de videojocs. Sé que tens algun vídeo que expliques com es fan els videojocs, que això també és una cosa molt interessant, sí. No? Saber la feina que hi ha al darrere d'aquest producte de consum d'oci, no? que pot ser un videojoc. No sé si tu has participat en algun desenvolupant-lo o fent de programador.
He fet alguna coseta petita, però dir-me a mi programador és una ofensa pel col·lectiu de programadors de videojocs.
Clar, no sé si els gamers o les persones que no siguem gamers però que coneixem el món dels videojocs som prou conscients de la feina, no? Igual que la feina que porta el fet de ser youtuber o preparar una entrevista, també porta. Si la gent és conscient de tota la feina que hi ha al darrere.
Al final, també hi ha molt de debat amb això, perquè tens per un costat els jugadors i per l'altre costat tens els desenvolupadors. I els desenvolupadors molts es queixen de que els jugadors no valoren la feina que hi ha darrere, perquè un joc que duri 2 hores ja té moltíssima feina, té mesos de feina al darrere. Però alhora els jugadors tampoc volen sentir històries. Si el joc dura 2 hores i han pagat X calés i els hi sembla massa, al final qui mana és qui paga. De manera que hi ha un equilibri aquí interessant.
Una altra pregunta que em ve al cap, tinc molt... En l'àmbit amb el que em moc, de botigues i així, què passa amb els videojocs físics? Perquè sembla que tot està anant cap a la còpia digital. Tu creus que s'acaben?
S'acaben,
de fet,
sí, de fet fa no gaire temps vaig llegir un estudi que ja aquest any passat, em sembla que ho sé, o aquest principi d'any, ja s'han venut més jocs digitals que físics. O sigui que ja és inevitable que poder 10 anys, poder 15, però s'acaben i es quedarà només el col·leccionista. I ja sap greu, perquè jo també sóc col·leccionista i m'agrada tenir la biblioteca plena de jocs.
Primer es van morir les màquines recreatives, no? Podríem dir, els salons aquests recreatius, que em sembla que queden a Roses, que a Santa Margarita n'hi ha un, a Empúria Brava n'hi ha un.
Dos o tres.
I para de comptar.
Sí.
En canvi, al Japó... és una passada.
Sí, sí.
I
segueixen traient jocs ara pensats per recreatives japoneses.
I a més, això que parlàvem abans, tornant a la pregunta que fèiem relacionada amb l'actualitat, si els videojocs són perillosos o el que sigui, es diu, no? Hi ha qui diu que fa que tu t'aïllis, no? Que tu jugues a la teva habitació, a vegades online, i tens relació amb algú altre, però si no, estàs tu sol. En canvi, les recreatives és una manera de videojugar, però relacionar-te amb els altres.
Clar, també els jocs actuals també cada vegada tenen més component social.
Operatiu, no?
Així que és... tampoc és tan radical de dir si estàs jugant al WoW a casa teva, estàs sol, aïllat del món, i si estàs a la recreativa estàs amb els teus amics. Perquè poder a la recreativa també estàs sol i no vols saber res de ningú, i en el WoW tens 30.000 amics de tota la vida.
Hi ha plataformes ara per parlar. Sí, jo parlava amb 30 persones per una plataforma que es diu Discord.
Ostres,
o TeamSpeak.
Quina conversa més difícil de seguir,
Que mira, tothom coneix l'Skype.
Sí,
doncs
sí.
Diguem que és una mena de Skype, una plataforma on tu pots fer trucades online.
Tu saps què és el Mirc?
Aquí, no, ja no sóc
ara, ara m'he quedat amb ell.
Tinc 23 anys.
No sé, en Víctor Grau ha ficat cara de no tinc ni idea de què és això. Era un xat, era l'inici dels xats, no? El Mir, que era... Tenim en el record els que som una mica més grans d'haver xatejat en el Mir. Abans del Messenger, és, no?
Jo vaig arribar al Messenger.
Jo també, Juanjo, jo vaig arribar al Messenger.
És que som molt joves. Els membres del nostre programa són molt joves.
Jo, per molt poc, el vaig pillar al Messenger.
Ja que ens queda poquet temps, m'agradaria que ens fessis un parell o tres de recomanacions. És que ara faig una traca com a normada, si sembla, Juanjo.
De què? Aviam.
Que ens faci un parell aquest estiu, per persones que ens estiguin escoltant i que tinguin allò temps, o que estan de vacances i els vingui de gust videojugar amb algun joc, si els hi pots recomanar algun.
Vale, així ràpidament, per PC sempre recomano Hollow Knight, del que hem parlat abans, que és un joc baratet i que és meravellós. Stardew Valley, que és un joc en el que portes una granja i també et dona 2.000 hores i vols, i clàssics com el The Binding of Isaac, que també tenen per donar-te hores i hores i hores i passar tot l'estiu jugant. I després en consoles, bueno, a Switch està el Mario, que ha sortit fa un any o dos, i el Zelda, i ara ha sortit per totes les plataformes el nou Dragon Quest, que és boníssim.
Si us agrada el rol...
Vull sentir-me gamer, perquè tots els jocs que ha dit o els tinc o me'ls he passat.
Bueno, a casa el Dragon Quest no sé si és, però algun Dragon Quest tenim.
Ja tenen molts anys.
Són bons.
Podries dir si tens un videojoc preferit?
És que va canviant. Ara mateix jo crec que seria el Zelda Breath of the Wild, aquest últim que ha sortit.
Podríem dir que ets Nintendero?
Sí, una miqueta sí.
Ui, a casa som més de Sony.
Jo sóc Nintendero, també.
Sort que poso el contrapunt avui. Se'ns acaba el temps, Juanjo. Ja. És que tenim una conversa tan interessant aquí parlant de videojocs, se'ns acaba el temps. Li agraïm a l'Eric que ha estat aquí amb nosaltres, l'Alma Mater, el creador d'aquest canal de YouTube, Leyendas y Videojuegos, que si el voleu seguir, en voleu saber més, el podeu seguir a través de Twitter també, el podeu seguir a través de YouTube i estareu al dia de tot el que es mou i es cou en el món dels videojocs, oi?
Doncs sí, i tant. Jo seguiré mirant vídeos, si us vol dir.
Exacte.
Jo ja ve de fa anys.
Recordem, Eric, mira, t'ho comento, tenim dues entrades en joc de per anar als cinemes, del Cat Cinemes, de Figueres. El primer que truqui s'endú la primera entrada pel Cat Cinemes i el segon que truqui s'endú la segona entrada. Poden aconseguir-les a través del 972-54-63-02, o sigui, si és alguna mica vulguin al cine, ja ho sap, digue-li que truqui.
Digue-li la xicota que apunti i truquem abans de sortir.
Recordem, 972-54-63-02, una bona opció d'oci, si no són videojocs, us aneu al cinema i podeu gaudir d'aquestes entrades de cine. Gentilesa del Mar i Muntanya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Vora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ways in the gobble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna ways in the gobble. Ways in the gobble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna ways in the gobble. Transforma gaudint, ballant, rient. Tothom al meu voltant sap la tornada. Jo fred, miro el cantant i li dic que l'haig ja fa estona. Heu vingut.
vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre cors i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És vorejar d'entregar els instruments. S'acaba el seu gran hit. Ella m'abraça, seiem, bruixet, li dic.
Mari Muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mari Muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs seguim endavant el Mari Muntanya. Jo li preguntava fa una estoneta en el nostre company de La Veu de Sant Joan, en Guillem, si li agradava Sau. M'has comentat que sí, Guillem.
Cada dia en algun lloc pots pujar.
Home, cantes...
Tren de mitjanit.
Mira, veus, una peça...
Bé, no?
Prefereixo escoltar els temes que podem trobar a l'Spotify abans que escoltar...
Però l'he imitat prou bé, no, en Pep Sala?
No ho sé, ara li preguntarem amb ell, perquè el tenim en directe pel fet de la política. Digues, Juanjo.
Aquest era en Pep Sala o era en Guillem el que cantava?
Era en Guillem. Ara li preguntarem a en Pep Sala a veure si has fet bona imitació o no, perquè el tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Si us sembla, el saludem. Pep Sala, benvingut al Mari Muntanya. Bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Bones. Què t'ha semblat aquesta imitació del nostre company de La Veu de Sant Joan?
Recordem més el Pep Plaza quan m'imita el Pep Plaza. Molt bé. A mi m'anava molt crític.
Pep, escolta, bon dia, què tal? Un plaer saludar-te, escolta.
Igualment.
Escolta, això que fem, no? T'imiten molt, eh? És plurimitat, no?, que direm.
Sí, el Pep Plaza, el Jordi Lapé, bueno, hi ha molts humits. Sí, perquè, a més, normalment, els que m'imiten són molt amics meus, i ho fan amb molt de carinyo, i també perquè, va, per exemple, jo tinc una veu nasal, jo sé que tinc una veu nasal, perquè ve de sèrie, ve de fàbrica. I és una veu característica, i és... És divertit. Jo ric molt, m'agrada molt.
Home, això és bon símptoma, no? Com més imitat és, vol dir que et reconeixen la teva feina, no? Ho veus així, Pep?
Suposo que sí. Sí, suposo que sí, o que tens... Jo penso que un té unes característiques, tenim els nostres efectes i les nostres virtuts, i els efectes, doncs, està bé fer una caricatura. Jo penso que el primer que hem de fer aquesta vida és enriure'ns de nosaltres mateixos, que és el més important.
Bona filosofia. T'hem molestat, t'hem agafat aquests, perquè estigui de vosaltres al Mari Muntanya, perquè el dia 14 d'agost actueu a Llançà. Jo, preparant aquesta entrevista, llegia a la revista Enderroc que afirmaves que Sau no torna ni tornarà. Explica'ns exactament què vols dir, no? Perquè amb aquesta gira de Sau 30 sembla, no?, que Sau torni.
No, aviam, a veure, Sau no tornarà perquè Sau no existeix. Nosaltres ens diem Sau 30 per deixar clar que això no és Sau, no? Perquè sense el Carles és impossible fer Sau. El Carles és una persona absolutament insubstituïble i un home que trobem a faltar i que ens vam estimar moltíssim i que malauradament doncs, no està amb nosaltres, no? Aquí el que hem fet és ajuntar-nos tots els músics, els tècnics, per recordar aquella època, per recordar també el Carles, per recordar batalletes d'aquella època. Això no era com... Sí, jo sempre m'agrada dir que és com una reunió d'exalumnes, no? Que es troben els exalumnes i recorden aquella època que anaven a escola junts. No? És una mica així, no? I amb això hem tingut la col·laboració fantàstica d'un home que és el Jonathan Arguelles, que tampoc ve substituir el Carles ni molt menys, perquè moltes cançons que cantava Carles doncs, o les canta ell, o les canto jo, o les cantem amb mitges. Vull dir, no és això, no n'hem vingut a substituir, ni pretenem seguir endavant com a Sau, saps? Que ni molt menys, vull dir... Ja hem trobat per això, ens ho passem més bé, ens ho passem més bé del que ens pensàvem, ens ha sorprès l'acollida del públic, ens ha sorprès el bé que ens ho passem, hi ha molt carinyo entre la gent de la banda, i per això, doncs, diguem-ne, ho hem allargat una miqueta, però sense cap mena de pretensió, no és una banda activa ni que volem seguir endavant i créixer i tenir èxit amb discos i aquestes coses, no. diguem-ne, Sau, la seva feina ja la va fer. Ens hem recordat, hem juntat per recordar aquella època i per passar-ho bé.
Clar, comentaves que era com una reunió d'exalumnes, però a lo gran, eh? Perquè heu actuat al Liceu, heu realitzat concerts per tot Catalunya. Suposo que aquest del dia 14 d'agost a Llançà, que pel que m'ha dit el nostre company de ràdio Llançà, les vendes van a bon ritme, les vendes d'entrades van a bon ritme. Explica'ns, què el farà especial, aquest concert a Llançà?
Home, moltes coses. Primer, el Carles tenia una vinculació molt important a Llançà, no? I això ja el fa especial, no? A Llançà havíem actuat amb Sau, i el res d'un concert que recordo fantàsticament. I a més, vull dir, a l'Empordà, a totes les comarques de Girona, és com especial per nosaltres, no? Vull dir, tenen un punt de màgia, i els concerts que fem aquí dalt sempre tenen un punt de màgia, no? Però Llançà, evidentment, és un lloc important per la vida del Carles i la nostra, no? I la vida de Sau, no? Aleshores, doncs, bueno, serà un concert emotiu i recordarem el Carles amb tot el respecte i amb tot el carinyo que podem fer-ho, no? I recordant que vam celebrant que vam tenir la sort de poder conviure amb ell, amb una persona tan extraordinària com va ser el Carles Sabater.
Abans parlàveu una mica d'aquesta filosofia, d'aquesta gira de Sau 30, com per commemorar, per recordar, que comentaves aquesta trobada com d'exalumnes, sí. Per commemorar doncs, el 30è aniversari de la creació de Sau. No sé si creus que amb aquesta gira de Sau 30 també potser podeu aconseguir arrossegar doncs, nou públic, no? Públic jove, que en el moment en què Sau existia i estava en la seva plenitud, doncs encara potser no havia han nascut, i d'aquesta manera amb aquesta gira potser arrossegueu un nou públic, no sé si creus que pot aconseguir.
No és la intenció nostra ni molt menys, però ens està passant, estem trobant que ve molta gent jove i que descobreix Sau i, ostres, gent que et ve emocionada i et dona les gràcies, ostres, gràcies per fer això, perquè jo no vaig poder veure Sau en directe i encara que no hi hagi el Carles, això és potser el que s'hi sembla més, no? I gràcies per fer-me sentir en un concert directe i la gent et ve emocionada a donar-te les gràcies i això et sorprèn, et descol·loca una mica, perquè evidentment tu no, o sigui, estàs content del que vas fer i orgullós del que vas fer, però no li dones la importància que a vegades li dona a la gent, saps què vull dir? Des de fora. Aleshores, esclar, i això que deies tu, de la gent jove sí que és un fenomen que estem detectant i ens sorprèn, perquè esclar, nosaltres ja som uns iaios. Ja
no tant.
Ja tenim una edat i aleshores ve gent jove que ha descobert el grup i les cançons, i parlen de cançons que dius, ostres, tu, clar, normal és que et parlen de Vaig per tu, tret de mitjanit, però no et parlen de cançons que dius, però escolta, tu com has escoltat això? No, el meu pare m'ho va fer sentir. Bueno, és molt interessant, és curiós i estem molt sorpresos i molt contents, molt orgullosos, no?, de que ens passi això.
Clar, lo bonic també és això, no?, aquesta relació intergeneracional que uneix, doncs això, pares i fills a través d'un grup que en aquest cas tu en formes part de Sau, no?, també és més bonic, no?, per vosaltres.
Sí, molt.
Concert familiar, molt. Podríem dir, no?
Perdona?
Concert familiar, no?,
sí,
públic familiar.
Sí, absolutament. Ja ens passava amb Sau, eh? O sigui, a l'època de Sau ja ens venia tot tipus de públic, gent jove, gent adulta, ens venien avis a un concert de Sau a veure. Molta gent jove, que és el normal, però sempre ens ha passat una mica això, que és un públic molt heterogeni, saps què dir? I això ens agrada molt, perquè quan fas una cançó, a vegades et diuen a qui va dirigir la vostra música, a qui va voler escoltar. O sigui, nosaltres no, quan fem una cançó, no, o publiquem un disco, no diem, això és per la gent de 23 a 26 i mig. No, tu, la gent som tots persones i tots tenim una edat i demà en tindrem una altra. No tens, aleshores, la música...
No té frontera d'edat, no, suposo, la vostra música?
Exacte, no és qüestió d'edat. Vull dir, escolta'm, jo fa poc vaig tenir la sort del McCartney, i aquell senyor, doncs, en directe, i aquell senyor té 76 o 77 anys, no sé quants en té, i és fantàstic en directe, i té una energia que molta gent jove ja li ha de tenir. I és collonut, i és fantàstic, perquè anar a veure un concert de rock d'un senyor de 70 i pico d'anys, saps què dir?
Explica'ns una mica quins temes o com, què viuran els llançanencs i gironins, o suposo que catalans, eh? I vindran gent de tot Catalunya en aquest concert del dia 14 d'agost a Llançà, a la platja de la Gola. Què podran gaudir o què sentiran? Com serà aquest concert?
Fem un concert que ens hem inventat una mena de màquina del temps, perquè ens transporta i reproduïm una miqueta dos concerts de l'època de Sau. Dos concerts, un és el concert que vam fer l'any 1996 al Palau d'Esports de Barcelona, que va ser un concert important per nosaltres, I després l'altre és el que vam fer l'any 1992 a la Monumental. I reproduïm aquests dos concerts perquè entrem fent una mica aquests dos concerts que gairebé toquem tots els discos, cançons de tots els discos de totes les èpoques de Sau. I hi ha cançons... La gent que va viure a Sau i la gent que li agrada a Sau s'ho passarà molt bé perquè, diguem-ne, les clàssiques les fem totes i també fem cançons, també alguna que els sorprèn. Diu, ostres, aquesta ja no me'n recordava d'aquesta, i saps què dir? Evidentment, no quedem mai bé, perquè sempre ens demanen... totes no podem fer totes les que es voldria la gent, no? Però fem gran part del un resum de tots els discos de Sau i de totes les èpoques, no?
El nostre company, en Guillem, des de la veu de Sant Joan, des de Sant Joan les Abadesses, també et vol preguntar alguna cosa. Digues, Guillem.
Sí, Pep, no. Ara amb aquests concerts que esteu fent de Sau 30, us sí. Veiem que sobre l'escenari sou 8 o 10 persones, sou una bona colla.
Sí, 10.
No? Doncs mira, això abans, clar, anys enrere potser no us hi veiem tants. No sé si això hi té alguna influència o, de no sé, d'aquest altre estil més de música fusió, musical, mestissatge d'avui en dia, que són 25
no,
persones
no,
sobre l'escenari.
No. Som 10 perquè bueno, ens hem ajuntat músics de totes les èpoques i perquè, per exemple, en el cas de guitarres, doncs Jordi Mena, doncs ell està amb un bamburí i o sigui, es va venir una època molt llarga amb Sau i a l'última època hi havia Josep Lluís Pérez. Aleshores s'han apuntat els dos i ens agrada molt que siguin els dos i el dia que hi som tots, doncs és collonut. I en el cas de la bateria és igual, el primer bateria de Sau va ser Carles Oliver i el relleu va agafar el Quim Benítez i la Plana. I venen tots dos, saps què dir? I fan una part cada un, no? I després, per exemple, les percussions, en Jerry Duffy també ja hi havia sigut en èpoques a molts anys de Sau. I després hem complementat la banda, l'única cosa extra és el Joan Antonell, que té uns nou, però també ens ajuda amb el tema d'eus, guitarres acústiques, programacions i coses d'aquestes, que és un home que és molt, molt bo i sempre hi ha fet molts anys que ho col·labora amb mi i penso que ens ajuda que el concert sigui una mica més rodó, no? Aleshores som 10 a l'escenari, però no, és un tema que, bueno, el que érem... Sau ja solíem ser molts, eh? Ja solíem ser 7 o 8, quasi bé, sempre.
Molt bé. Vull que això, més que els referents aquests, no?, d'altres músiques que es puguin fer en dia, potser...
No, perquè nosaltres, diguem-ne, ens agrada molt i jo sóc molt fan de molts grups d'això que deies, de mestissatge, però no és el nostre estil, diguem-ne, no? I el que fem és reproduir tan fidelment com podem el que fèiem aquell fa 30 anys, 25 o 30 anys, no?
Molt bé.
Dèiem que fa 20 anys que en Carles ens va deixar, el cantant de Sau. No sé si creieu que una mica amb aquesta gira que esteu duent a terme ara amb Sau 30 i amb aquest concert en especial, en aquest concert del dia 14 a Llançà, s'aconsegueix això, doncs, que la figura d'en Carles no mori mai, no? Mentre sigui recordat, doncs, que no mori mai, no?
Sí, això hi ha uns tribus que diuen que ningú mor mentre la gent deixa de dir el teu nom, no? Mentre la gent va dient el teu nom, tu, en certa manera, continues viu, no? I és una mica això, no? El que és extraordinari. I vam tenir la sort de viure amb ell i de compartir coses, moltes coses, jo especialment amb ell, i és una de les persones més importants de la meva vida i ha sigut probablement un dels millors amics que he tingut mai. Aleshores, recordava... Per nosaltres el Carles està present sempre, i tots els concerts està present, i en tots els concerts parlem d'ell i el recordem, i ens agrada que estigui present, perquè sense ell Sau no hagués existit, no? Clar. Aleshores, jo això ja ho fem sempre, però Llançà encara serà una mica més especial, sense cap mena de dubte. El que passa que ho vam fer amb tot el respecte i amb molt carinyo, aleshores, i amb tota discreció, no vam fer escarafalls ni focs d'artifici ni convertir-ho en un reclam promocional, tot això, saps què dir?
Exacte.
Però nosaltres és una cosa molt privada, el record que tenim del Carles, i ens agrada recordar-lo i recordar-lo públicament, però... No volem fer gaires escarafalls amb tot això, perquè a vegades això, homenatge i aquestes coses serveixen per fer seguir un reclam comercial i no és la nostra intenció.
La qüestió, n'estic segura, Pep, corregeix-me si no és així, per animar una mica la gent a que vingui a aquest concert el 14 d'agost a les 11 de la nit a la Gola de Llançà, doncs això, que vinguin, que segurament s'emocionaran, no? A pell de gallina sobre l'escenari, vosaltres i el públic, oi?
Segur. A més, és una màquina del temps, això que dèiem. És, si la gent que ha vist en un concert de Sau, doncs els transportarem a una altra època i tots donen una estona, perdrem 20 o 30 anys de... ens trobarem 20 o 30 anys de sobre durant un parell d'hores. Malauradament, quan s'acaba el concert, tornem a ser tal com estem ara, no? Però durant una estona sí que és un viatge en el temps i penso que aconseguim això, que la gent es transporti a altres èpoques i fem reviure records i sensacions que potser la gent tenia oblidada, no? I que de cop se tornen a sortir escoltant totes aquelles cançons.
Doncs perquè vinguin en aquesta màquina del temps i vinguin a viure totes aquestes sensacions, doncs els convidem a tots a que vinguin a aquest concert del 14 d'agost a la platja La Gola de Llançà, recordem, a les 11 de la nit. Gràcies, Pep Sala, per dedicar-nos aquests minutets a fer aquesta entrevista amb nosaltres al Mari Montanya.
Ha estat un ple i us esperem a Llançà, que serà un concert extraordinari, ben segur. I nosaltres, personalment, penso que és un dels concerts més importants que farem aquest estiu, vull dir que ens fa molta il·lusió.
Doncs perfecte, i que el gaudiu molt sobre l'escenari. Gràcies, Pep.
Gràcies, a reveure.
Nosaltres el que ara volem fer és escoltar És inútil continuar, de Sau, per començar a anar obrint boca per aquest concert del qual ens parlava Pep Sala. Recordem, el 14 d'agost a la Gola, a la platja de la Gola de Llançà a les 11 de la nit. Si voleu, ja ho sabeu, una bona proposta. De moment us deixem aquest tema.
Sempre del manant, sempre maltractant-me.
Doncs continuem, eh? Nosaltres sí que... No, és inútil continuar, però nosaltres sí que continuem endavant amb el Mar i Muntanya, després de recordar, eh? De fer, com deia, ens deia en Pep Sala, de fer aquest viatge en el temps a través de la música, en aquest cas de Sau, recordant aquest concert del 14 d'agost a les 11 de la nit a la platja de la Gola de Llançà, que ens permetrà fer aquest viatge en el temps. Després us hem fet aquest primer tastet. Bé, avui hem fet de tot, eh? Hem parlat de videojocs, hem parlat de música i tenim encara en joc dues entrades per anar al cinema. Hem fet el repàs a les estrenes de cinema. Si ens estàs escoltant des de Sant Joan les Abadeses, des de Salrà, des de Torroella de Montgrí, des de Llançà, des de l'Escala, des de Vilafant, des de Figueres, des de Castelló d'Empúries o des de Roses, doncs truca'ns. Truca'ns al telèfon 972 54 63 02. 972 54 63 02. Et pots emportar doncs, una de les dues entrades que està en joc. El primer més ràpid que truqui doncs, es pot endur una de les entrades i el segon més ràpid doncs, s'endú l'altra. Podeu anar a veure doncs, qualsevol de les pel·lícules que hem comentat d'estrena. Mascotes 2, aquesta pel·lícula que dèiem més divertida que us explicava d'aquest senyor gran que se'n va a Eivissa amb la seva família per acontentar els seus fills, o aquesta nova de Guillermo del Toro, aquesta pel·lícula de terror. Si és de Guillermo del Toro, potser no serà tan terrorífica i potser fins i tot a persones com jo que no els dirà el terror, doncs s'hi poden afegir, ja ho sabeu, si truqueu, podeu anar a veure, si no, algunes de les que ens han criticat els nostres crítics particulars, el nostre company en Jacint Casademont, o bé l'Último Crítico, si voleu anar a veure la Todo Gas, per exemple, doncs també és una altra opció, doncs només heu de fer, mira, sembla que ja estem tinguent un dels primers guanyadors, si voleu ser el segon guanyador d'aquesta entrada que ens queda encara per sortejar, 972 54 63 02, recordem, 972 54 63 02. A veure, preguntarem al company, en Víctor, tenim guanyador. Gràcies per escoltar-nos, Albert, enhorabona.
Moltes gràcies.
Saps quina pel·lícula aniràs a veure? Jo ara que he fet una mica de repàs ràpid, tens idea de quina aniràs a veure?
No, la veritat és que no, però bueno, la que em convenci més.
Perfecte, doncs mira, el que pots fer és escoltar-te al Mar i Muntanya. Mira, em comenten en Juanjo López, digues, Juanjo.
Jo si fos tu aniria a veure... Hola, Albert, un plaer.
Hola.
Jo aniria a veure el Rei León, si fos tu.
Mira, ja tens una recomanació, anar a veure el Rei León. Tens moltes per triar, o sigui que enhorabona, gràcies per trucar. Des d'on ens truques?
Des de Figueres.
Doncs no sé si ens escoltes habitualment, si t'agrada el programa. Doncs moltes gràcies per la teva fidelitat i que gaudeixis molt d'aquesta entrada de cinema per anar als Cat Cinema. No pengis perquè el nostre company, en Víctor Grau, t'explicarà el funcionament perquè puguis gaudir d'aquesta entrada de cinema, d'acord?
Vale, moltes gràcies.
Doncs ja ho sabeu, si voleu ser un afortunat com l'Albert que ens ha trucat, que ha sigut el més ràpid en trucar, doncs podeu guanyar una d'aquestes entrades. Si us fa enveja l'Albert, només heu de despenjar el telèfon 972 54 63 02 i podreu anar a veure doncs, el Rei León com ens proposava el nostre company de Ràdio L'Escala, o podeu anar a veure doncs, qualsevol de les altres pel·lícules que estan en cartellera. Si us agrada l'animació, doncs Mascotes 2, si us agrada l'acció, com el nostre crític Jacint Casademont, que l'ha gaudit moltíssim, doncs aquesta de Fast and the Furious, aquest spin-off de la factoria dels cotxes ràpids. Tenim un altre guanyador. Bones, com et dius?
Anna, perdona.
Hola, Anna, enhorabona. Moltíssimes gràcies per trucar.
Gràcies.
Doncs saps què iràs a veure? T'ho has pensat o encara
no,
ho tens definit?
No, encara no.
Jo no sé què recomanar-te. En Juanjo és molt pro del Rei León. No sé si t'agrada o prefereixes més acció o terror.
No ho sé, m'ho tinc que replantejar encara.
Perfecte, doncs que la gaudeixis molt. Des d'on ens truques?
De Figueres, perdona.
Doncs moltes gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser fidel al Mar i Muntanya. No pengis el telèfon, que el nostre company en Víctor t'explicarà el funcionament perquè puguis gaudir d'aquesta entrada de cinema del Cat Cinemes, d'acord?
Vale, molt bé, merci.
Moltes gràcies. Nosaltres seguim endavant, en recta final de programa. No sé, acomiadem els nostres companys i posem una peça musical per acabar el programa contents amb música, si us sembla. Doncs Guillem Planagumada, la veu de Sant Joan, gràcies per estar amb nosaltres. Ens escoltem demà.
Un plaer, fins demà, com sempre.
Més divendres. Guillem?
Demà toca sortida.
Ens veiem demà.
Ens veiem i ens escoltem en la sortida. Demà que va a la platja.
Doncs exacte, ens veiem a la platja, ens veiem a Roses. A veure si en Juanjo López des de Ràdio L'Escala. Canviaràs la platja de L'Escala per la platja de Roses demà?
La canviaré, però durant una estona. Jo la platja de L'Escala no la canvio per cap altra.
Ets fidel a la platja de L'Escala. Així m'agrada. Gràcies també als nostres companys que cada dia m'acompanyen en aquesta aventura, físicament aquí al meu costat donant-me suport. El meu company, en Josep López, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
De res i fins demà.
Demà, no ens posem falta.
Ens anem cap a la platja tots. Vinga.
Perfecte, gràcies, Víctor Grau, per controlar-ho tot i fer que tot soni d'allò més bé. Gràcies
a
per
tu,
estar amb nosaltres.
Gràcies.
Ens veiem demà. Doncs us deixem amb una proposta musical i nosaltres tornarem demà puntuals des de les 11. Si ens voleu veure les cares, estarem a Roses, davant de l'Ajuntament. Així, doncs, que ja ho podeu allà, davant dels xots de Roses. Que passeu molt bon dia. Ens veiem demà. Adéu-siau.
No t'espantis, tinc canvis d'humor. Crec ser víctima d'intoxicacions. Sort, casa meva és casa vostra. Però hi ha coses que no ens importa fer. Jocs tan sols que ens hem de trobar. No ens costa tant ser natura. No entenem la vida o mort que ens ha marinat. No ens fa més fort. Que ens costa tant ser natura.
¿Quieres que me duerma contigo? ¿Quieres que sintamos lo mismo otra vez? El vértigo al borde de tu ombligo. Ser intuitivo como un día fue. ¿Quieres que me tumbe contigo? ¿Quieres que sintamos lo mismo que ayer? Marcharnos sin dejar ni testigos. Morirnos instintivos como un día fue. Que casa mía es casa vuestra. Pero hay cosas que no te importa hacer. Que casa me vas, casa vuestra.
Deixa'm que no preti el fred.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge a la música.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.